El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. A veure, Margulis...
Jo crec que és Margulis.
Margulis.
Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i que no només un nord-americà, perquè fixa-t'hi que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
Lynn Margulis, avui aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
Total, mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava perquè als 16 anys la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
Ah, clar.
Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
No entendríem un borrall, almenys jo. Tu potser sí.
No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ells van tenir dos fills, però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, estàs a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011 amb 73 anys a causa d'un vessament cerebral, però ara quan repassem la història veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, alguns cops una mica extremista.
Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra Plana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX i en un moment en què encara no coneixien la genètica. És una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir, doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no només religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
No, tu, sisplau.
Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència això, no? I això, aquestes mutacions fan que de tant en tant es produeixin variacions genètiques que són favorables i que fan que aquell individu s'adapti millor, pugui reproduir-se millor, pugui alimentar-se millor, pugui lluitar millor pels recursos que hi ha. I per tant, ara ve la selecció natural, el filtra i li diu, ah, doncs tu passes endavant. I altres que no han patit aquesta mutació o que han patit mutacions que són no favorables, el filtre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa-t'hi, tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa, i la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis sagnosos, petits, 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 que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de petits, de múltiples petits salts acumulats. No. Només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en Lynn Margulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins? Perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa. Va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà Lynn Margulis, com ara explicarem.
Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com, per exemple, perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells per la raó que fos i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
Lynn Margulis, entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible? Si cap altre orgànol dins de la cèl·lula té l'ADN. La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? És un fet molt impactant. I aquí és on veurem que Lynn Margulis comença a lligar-ho tot.
Clar, l'any 1970 publica L'origen de les cèl·lules eucariotes i aleshores la fa grossa.
Molt grossa, perquè rescata aquesta idea, dona forma científica a la idea, això que alguns havien intuït, i proposa que les mitocòndries, i per cert, els cloroplasts, que són uns orgànuls similars però que tenen les plantes, són en realitat organismes primitius, és a dir, el resultat d'una antiga col·laboració, en concret entre un bacteri molt antic, que això l'anomenem arqueà, i un altre bacteri, és a dir, és igual, suposem dos bacteris, i crea el que anomenem la teoria de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de Lynn Margulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest, la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que, segons això, les mitocòndries serien antics bacteris. Eren organismes independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions. Que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics. I, de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ella havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
Per què aquest rebuig, Jonathan?
Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja ho he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició. No és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No, no, no és cruel, al contrari, és pacífic. És, anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
Mm. I aleshores arriben les proves?
Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis. Dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I dius, ostres, s'assemblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
Què és aquesta hipòtesi, Gaia, Joan Anton?
Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
A poc, Roger. Això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és el darwinisme, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments que claus en què la vida ha fet un salt endavant, un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia Margulis o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, doncs tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va obtenir molt de reconeixement. Mira, va ser escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també atenció de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis és d'ella, aquesta frase que mostra el que ella realment pensava. Deia, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
Exacte, i la va fer millorar. Fixa't que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.